Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimarts 2 d'octubre, el dia en què sabem que l'atur ha crescut un 3,4% a Tarragona al mes de setembre i la xifra de persones sense feina s'enfila ja a les 44.771. Són 1.500 persones aturades més que a l'agost, però si ho mirem amb la perspectiva anual, les llistes s'han reduït en prop de 2.800 persones i s'acumulen ja 62 mesos consecutius de descensos. Per tant, estem millor que ara fa un any, però continuem acusant com cada setembre el final de contractes temporals i precaris. És un any més la factura de les feines de temporada. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada. Tornarem a posar sobre la taula el tema de les incapacitats, invalideses i accidents laborals. Ho farem amb Curto López Abogados, que tornaran avui al programa. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana. Estrenem cuiner de mes d'octubre, el Juan Di Sánchez, i com no, rebrem també la Leida Martí, que ens obrirà les portes del vestidor. A partir de 2:15 els proposarem avui resoldre el misteri de 7 peces robades en 7 museus de Tarragona. És una activitat per viure els museus de manera diferent que arrenca aquesta setmana i ens en donaran més dades des d'Auriga Serveis Culturals. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un cel molt clar també avui a les comarques de Tarragona, amb la presència d'alguns núvols prims i prou, i amb unes temperatures que, si bé aquesta nit han estat força baixes, ens hem llevat amb sensació de fred. Fins i tot avui la màxima arribarà als valors d'ahir. Per tant, en tindrem 28 de màximes a Tarragona, també a Tortosa, a Reus 27 graus, 26 al Vendrell, 24 graus a Gandès. Aquests dies amb molta amplitud tèrmica. Pel que fa al vent, continua bufant de mestral amb molta força a les comarques del sud, a la resta, en canvi, vent de ponent més fluix. Demà dimecres esperem una jornada també força assolellada, en general, cel molt clar i amb unes temperatures que pujaran tant de nit com de dia. De nit hi haurà mínimes de 15 a Tarragona, 14 graus al Vendrell, a Reus 12, a Tortosa 13, a Gandesa 11 graus. I pel que fa al vent, encara al matí bufarà amb molta força el mestral, després anirà fluixant a la zona de les Terres de l'Ebre i a la resta vent més fluix, variable en tendència a bufar de sud a tota la costa durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24, desmantellada una xarxa de prostitució i explotació de dones al casc antic de Tarragona. Les víctimes eren captades als seus països d'origen, també a Espanya, i la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Tarragona han localitzat 6 dones en aquest pis del casc antic de la ciutat. Es va seguir la pista d'anuncis que es publicaven en diferents pàgines web. El prostíbul el regentaven 3 membres d'una mateixa família, un matrimoni i el seu fill, tots ells de nacionalitat espanyola. Se'ls acusa d'organització criminal, prostitució i tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. El pare, de 83 anys, va quedar directament en llibertat amb càrrecs per no comptar amb capacitats per estar en dependències policials i judicials, i la mare i el fill han quedat en llibertat amb càrrecs. En el registre del pis, que feien servir de prostíbul, també es va trobar documentació de les víctimes, documentació sobre aquesta activitat de prostitució i més de 5.000 euros en efectiu. Més coses. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Reus reclama aturar el desnonament d'una dona d'un pis ocupat al centre de la ciutat. Segons la plataforma, fa 2 anys que hi viu i va arribar fugint d'una situació de violència amb la seva parella. Des de l'Ajuntament, propietari de l'immoble, apunten que està en mal estat, amb risc de despreniment i que tenen previst enderrocar-lo. Per això justifiquen que van acudir al jutjat que n'ha acabat decretant el desnonament. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca reclamen que s'aturi el procés i denuncien que les mesures que ofereix benestar social a la dona són insuficients. Segons l'Ajuntament de Reus, s'està estudiant el seu cas des de serveis socials i ja se li ha ofert la possibilitat d'allotjar-se en una pensió de manera temporal. Hi ha més coses. La commemoració de l'1 d'octubre ha reunit milers de persones a les principals ciutats de la demarcació. A la capital del Tarragonès, unes 7.000 persones, segons els organitzadors, han participat en la marxa pel centre sota el lema «Van votar i van guanyar». La protesta va transcorrer amb tranquil·litat a Tarragona. A aquesta marxa s'hi va sumar una altra, de silenciosa, que va recórrer les comissaries de la ciutat denunciant violència policial. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil equipats amb escuts protegien l'accés a la seva comandància. Lluís Pastrana és un dels organitzadors d'aquestes protestes silencioses a Tarragona.
Recordant el dia 1, especialment volem dirigir-lo als cossos de seguretat, als Mossos, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, perquè recordin que el que va passar fa un any no ha de tornar a passar mai més. Cadascú dels membres d'aquests col·lectius se'n doni compte que té un cap per pensar i que ha de prendre les seves pròpies decisions, no? I per tant que davant d'una ordre que és manifestament antijurídica tenen tot el dret legal de no actuar.
El punt més calent d'aquesta commemoració de l'1 d'octubre va ser a l'AP7. Va estar tallada més de 3 hores en sentit nord a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Cap a 7:45 del matí els manifestants bloquejaven la calçada amb piles de pneumàtics i guardarraïls i cap a les 11 van abandonar la protesta sense incidents, més enllà de moments de tensió entre manifestants i conductors atrapats. Els Mossos d'Esquadra van haver d'actuar per calmar els ànims. L'Agència Catalana de Notícies va recollir alguns dels testimonis.
Parado. Ya se está cansando la gente porque tienes que llegar a los sitios pero no te dejan.
I aquí estem esperant a veure si els antidisturbis fan algo pacíficament i esperem. Lo que pasa es que això tampoc és la solució.
Policías nos dicen que tengamos paciencia, pero claro, llevamos 2 horas aquí ya, la paciencia se agota, ¿no? Es difícil de entender por qué el ciudadano normal como yo nos encontramos en esta situación sin comerlo ni beberlo. Yo cuando tengo un problema con la sociedad, pues actúo por los cauces legales e intento no lastimar a mis conciudadanos.
Des de Tarragona, el portaveu del Partit Popular al Parlament, Alejandro Fernández, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que rectifiqui i retiri el seu suport a les mobilitzacions del CDR en unes declaracions que ha qualificat de crida piròmana.
És coacció, és violència i és absolutament inacceptable. I, per tant, entenem que perjudica greument la convivència i perjudica també l'economia catalana. Les afirmacions, al nostre entendre, una crida piròmana inacceptable del senyor Quim Torra, que el que fa és legitimar, amb les seves paraules, les accions violentes que hem viscut en els darrers dies.
Li ha respost el delegat del govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, li reclama que els populars optin d'una vegada pel diàleg.
Va caure un govern, va caure el govern Rajoy, precisament perquè l'actuació política de responsables polítics en el seu moment no va estar a l'alçada d'una situació i d'un conflicte polític com l'actual. Per tant, si realment es volen evitar situacions com les que puguin veure avui o que s'han pogut veure en altres moments en aquest país, el més fàcil que té el senyor Fernández és convèncer els seus, el seu partit, i que posin sobre la taula doncs, un procés de negociació amb un referèndum avalat internacionalment i que el posin sobre la taula el més aviat possible.
Arribarem a 2:15 en successos. Els ho avançàvem ja aquest dilluns. Una noia de 19 anys es troba en estat greu després de patir un accident al Vendrell quan anava asseguda al capó d'un cotxe. Avui tenim més dades d'aquest accident. La jove va sortir projectada cap a l'asfalt quan el conductor va xocar amb un altre vehicle que estava aparcat al carrer. El conductor, és també un jove, és veí de Bellveí, no tenia carnet degut a la pèrdua de punts i tampoc disposava d'assegurança ni de la ITB reglamentària. Va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. 1 gram per litre d'aire expirat i va ser detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit. A Amposta han detingut 3 persones en un control de trànsit per possessió de cocaïna. Són un veí d'Amposta i 2 del Canyís que se sospitava que buscaven proveir-se de droga a la capital del Montsià. Els ocupants del cotxe, d'entre 20 i 28 anys, van aixecar la sospita dels agents, ja que a l'interior del cotxe desprenia una forta olor de marihuana. En plana econòmica, l'optimisme es manté entre els empresaris de la demarcació de Tarragona. Són dades del darrer Radar Cambra. Un 57% dels enquestats considera que l'economia ha millorat respecte a 2017 i pràcticament la meitat qualifica de positiva la situació econòmica actual. Pensen també que millorarà. La Cambra de Reus destaca que hagi desaparegut de nou la percepció d'empitjorament. Les dades diuen que l'expectativa de millora de les empreses és del 40%, però atenció, només el 16% dels enquestats tenen previst incrementar el nombre de treballadors.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La notícia econòmica els l'explica en començar. Acabem de conèixer les dades de l'atur. Ha crescut un 3,4% a Tarragona al mes de setembre. La xifra de persones sense feina puja fins a les 44.771. Són 1.500 persones aturades més que durant el mes d'agost, però si es mira amb la perspectiva anual, les llistes s'han reduït en 2.800 persones i acumulen 62 mesos consecutius de descens. Acabem el bloc informatiu repassant portades de diaris. Fem una ullada al de Tarragona, que diu avui tensió i marxes massives en l'aniversari de l'1 d'octubre. Al Reus Digital diuen l'optimisme es manté estable entre els empresaris, segons el darrer Radar Cambra. I al Tarragona Digital destacat que milers de persones es manifesten a Tarragona en record de l'1 d'octubre. En la mateixa línia, al diari Més, que porta en portada avui, milers de tarragonins surten al carrer per recordar l'1 d'octubre. Al Tarragona 21, també destacat el titular, unes 7.000 persones recorren el centre de Tarragona al crit de van votar i van guanyar. Hem arribat a les 12:33 minuts pràcticament, 2 minuts per la publicitat i continuem.
¿Imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Huele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Se'n recorden d'allò que deien de que tenemos chica nueva en la oficina? Doncs avui no tinc chica nueva, sinó que tinc chicos nuevos, tres. I no són exactament nuevos, però sí que tornen. Són els companys de Curto López Abogados, que ja ens van acompanyar la temporada passada i que, com tractaven temes molt amplis i que sempre generaven molts dubtes, doncs els hem fet tornar aquesta temporada perquè puguin resoldre les seves preguntes. M'acompanyen novament a l'estudi, que m'agrada veure l'estudi tan ple, el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Què tal? Com esteu?
Molt bon dia.
Bon dia.
Ben tornats.
Sí.
Muy buenos días. Ja ha passat l'estiu. Ja. Ja
ha passat aquí. Una mica més. Jo l'estiu ja el veig tan lluny, Miquel.
Ah.
No sé, eh? Serà que hem començat setembre, que m'ha deixat ja baldada, eh? Però... Però sí, ja el veig molt, molt lluny. Però mira,
el dia, el dia.
La Navidad ja cerca, eh?
No és tonteria, esto, eh, Luis? L'altre dia em deia un amic, queden 3 mesos per a Nochebuena. Bueno, això ja ho teniu clar?
El Corte Inglés ja estan muntant els
estats
de Nadal, ja.
Sí, mira, i això...
Ja és Nadal, el Corte Inglés ja és Nadal.
Això és product placement, eh?
Sí,
això ja
sí,
es propaga,
sí. Això fa una mica de... Bueno, els senyors del Corte Inglés, si ens volen patrocinar, sí, nosaltres encantats, eh? També us ho dic, si ens està escoltant ara mateix. Però, si
bueno, no, Mònica, va, vámonos, por favor.
Vámonos, vámonos. Però, bueno, bueno, oye, un poco de saludarse, Luis.
Cosas,
un poco de,
cosas, ¿no?, interesantes.
Ponte, acércate el micro, los papeles al lado, por favor, y el micro más, más centrado, que
cosas
así te escuchamos.
Cosas interesantes que nos has comentado que hay muchos...
Sí, hay preguntas, sí. De hecho, os lo comentaba antes de entrar, ¿no?, que los oyentes son muy listos, ¿no? Somos listos y nos deien, escolteu, tal secció no la tornareu a fer, tal col·laborador no tornaran, sí, tornaran, aniran tornant tots a poc, i uns d'ells són els companys de Curto López, que per cert, he dit que xica nova en l'oficina, home, vosaltres nous no, però oficina nova sí que teniu, no? Us heu canviat de lloc.
Sí, sí, sí.
I com
sí,
ha anat
sí.
aquest trasllat?
Bueno, fue a principio de año, muy bien, muy bien. A ver, todos nuestros clientes pues, están muy contentos. Claro, lo hemos hecho cara a ellos y cara a nosotros también.
Instalaciones más grandes, más modernas.
Sí, esteu millor. Direm l'adreça. És carrer Ritort i Faus 27, a la cantonada amb Marqués de Montoliu.
Exacte.
No esteu gaire lluny de on estàveu.
És la plaça Imperial Tarraco, subiendo para arriba.
Davant del Col·legi Sagrat Cor de Tarragona.
Vale, mira, doncs així més fàcil encara. El telèfon continua sent el mateix.
Correcte.
També 977-22-35-22. Perfecte. Doncs escolta, esteu aquí perquè el tema de les invalideses, incapacitats, no? Els accidents laborals de tot tipus, doncs sempre en generem molts dubtes i estem aquí per aclarir-los. No sé si teniu algun tema amb el que voleu obrir foc que generi especialment més consultes a casa vostra.
La veritat que realment de la gent que va trucant a la ràdio, que ens va trucant a nosaltres, el que més neguit els provoca són treballadors que estan de baixa mèdica, que no es veuen recuperats per la feina, i ve la mútua d'accidents o ve la Seguretat Social, ja estan detrás allí una miqueta per a donar-los l'alta, no? I el treballador està amb el neguit aquell i dic, però com mai de reincorporar a treballar si no estic en condicions... Ja. De fer-ho, què he de fer, què passa si em donen l'alta, no? Això és el principal neguit, no? Perquè en principi un treballador que està amb una patologia, ha tingut un accident, té una enfermetat, el primer que pensa és en recuperar-se, encara no pensa en que ja no podrà tornar a treballar, no? Però clar, a mesura que van passant el temps, van ven els metges, proves i tal, veuen que la cosa pinta malament i ja comença aquest neguit. No?
Ens continua, això recordo que us ho preguntava la temporada passada, ens continua, tenim aquesta por encara, no? Els treballadors, a dir, ostres, és que si estic de baixa, no? És una baixa molt llarga,
sí.
Tenim aquesta por de que ens puguin fer, fora, que, no? Que s'utilitzi.
Sí, és que clar, el problema està que amb la temporalitat que tenim dels contractes de treball en este país. Un empresari quan veu que un treballador, si no és un treballador que tingui un contracte indefinit i amb bastanta antigüitat, el primer que fa quan veu que és una baixa que se'n va una mica de que pot ser, se preveu que pot ser una mica llarga amb el temps, el primer que fa és despedir el treballador. No?
Quan parlem d'una baixa llarga, posem un termini, no? Que sigui el que ens hauria
de
començar
a preocupar. Una baixa llarga comença a ser a partir dels 3 mesos, Arturo?
Suposo que depèn de la tolerància, sí, o de la temporalitat, però bueno, 3 mesos és una baixa llarga. Però clar, depèn de la malaltia concreta.
Sí.
I depèn de les proves que l'hagi de fer, depèn dels tractaments.
Recordem que això la gent no ho sap, o no ho sap o ho desconeix. Un treballador pot estar de baixa com a màxim un any,
sí,
és a dir, 365 dies, i quan arriba l'any se pot donar, si es preveu que durant els pròxims 6 mesos se pot recuperar o encara té proves per fer o rehabilitació o tractament mèdic, pot estar de baixa fins 18 mesos.
Vale.
És el tope màxim.
I a partir quan arribes, per exemple, aquests 18 mesos...
Una de dos.
Es pot rescindir, diguéssim, el contracte que tenies... Amb
No. El problema és que amb la normativa laboral que tenim, l'empresari pot rescindir el contracte en qualsevol moment.
Quan vulgui.
Clar, el problema és que això ve arran de la reforma que es va fer ja fa anys, on van eliminar els salaris de tramitació. Què significa? Que per a l'empresari és molt fàcil i molt barat despedir un treballador que té poca antiguitat perquè com ja no ha de pagar els salaris fins a la fecha del judici del judici pel despido, llavors pues, l'empresari quan veu que un treballador que porta poc temps està de baixa i que la baixa ja té més d'un mes o tal, el primer que fa és despedir.
És que... En aquesta situació... el treballador deixa de cobrar o la baixa l'assumeix la Seguretat Social?
Si el treballador continua de baixa, llavors hi haurà un pago directe de la prestació per part de la Seguretat Social o de la mútua. En aquest sentit sí que no es queda òbviament sí que no es queda desemparat el treballador. El problema que hi ha és que quan hi ha el treballador, i això també és molt important, quan hi ha el treballador no està a l'empresa, és a dir, ja se li extingit la relació laboral i continua de baixa, tots aquells mesos que estigui de baixa mèdica, no sé què sigui, derivat d'accident de treball, li restarà de la prestació de desempleo, de la prestació d'atur. En canvi, si la baixes per accident de treball, encara que no estiguis ja a l'empresa, no hi ha descompte de prestació d'atur.
Clar, és que això, jo ara tinc un cas proper a més, no?, d'una baixa molt llarga.
Sí.
En aquest moment, clar, tu estàs, quan et trobes, estàs malament i tens un problema que per tant comporta una baixa molt llarga, no? En l'últim que tu estàs per pensar és en tots aquests temes, diguéssim.
Clar.
Ara jo com he de saber això, m'he d'informar, no?, de quants mesos... Clar, aquí ens trobem un problema afegit al problema de salut.
Clar, és que això, quan un està malalt...
Clar.
El principal que penses en salut i recuperar la salut, no? Però quan hi ha... realment les consultes que tenim al despatx són quan el treballador ja comença a veure, ja comença a olorar-se que algo no va bé amb la seva enfermetat, o és un treballador que ja porta 3 o 4 anys amb baixes molt seguides, que no acaba de recuperar-se, i ja comença a plantejar-se el seu futur, no? I el seu futur, quan mèdicament una persona no pot treballar, és ja començar a plantejar-se una incapacitat permanent. Normalment a nosaltres ens veuen quan ja estan amb aquesta sensació, no, Arturo?
Sí. I encara que no sigui la cultura, els costums que tenim, probablement sí que convindria dir a la gent... quan tingui una baixa, sigui una mica llarga, no li vegi un bon final, potser sí que seria un bon moment de trucar, de fer una consulta a un despatx d'advocats i dir, a veure, què em pot passar, què he de fer, com ho he de prevenir, perquè no te trobis amb el problema i en 4 dies hagis de córrer cap aquí.
Aquí anava, sí.
Que no trobis...
Una mica preventiu, com diem en medicina.
Exacte, que no trobis moltes vegades com se troba el treballador que porta 8 o 9 mesos de baixa, no es troba recuperat i de repent li arriba la famosa carta que ha d'anar a inspecció mèdica i, ui, m'han donat l'alta i el dia següent he d'anar a treballar. I aquí comença el drama.
Clar,
si això abans comences a moure documentació, a saber el que has de fer i tal, almenys no et ve de sorpresa.
No, és que això és molt important, eh? Vull dir que és una cosa en el que menys penses, probablement quan et trobes malament en aquesta situació, però hi hem de pensar, no? En aquest cas, és important sempre recórrer a professionals que ens pugueu guiar una mica, i recordo això sí que ho dèieu cada setmana, quan veníeu la temporada passada, guardar tota la documentació.
Sempre.
Tot, sempre.
Sempre, perquè la gent som molt de... anem a urgències, no sé què, sortim d'urgències, ens deixem l'informe al cotxe, al cap de 2 mesos el tenim allí, el llancem, no. I sí que després se pot recuperar la història clínica.
Sí, però val més guardar-ho tot, eh? Per si de cas, no?
Sí.
Luis, això sí que feies molta incidència tu sempre.
Sí, lo más importante es guardar toda la documentación para cuando vas a visitar a un profesional ir bien documentado cara a obtener una incapacidad.
Anem abans que se m'acabi el temps del primer dia, si tenen preguntes, per cert, el recordo que ens es poden fer arribar a través del correu electrònic tarragona@cope.es, també a través de WhatsApp, notes de veu, m'agrada molt que m'enviïn els oients notes de veu, 672-65-35-34, si volen fer alguna consulta jo les traslladaré al Miquel, a Luis i a l'Arturo. Què és el que ens recomanaríeu fer? No? Diguéssim, passos a seguir, posem-nos pràctics, no? Si algú es troba en aquesta situació de dir, doncs porto per exemple ja o baixes intermitents des de fa molts mesos o baixa continuada 8-9 mesos,
jo crec que el que s'ha de fer és ja anar a un professional, a un advocat o un perit metge que t'assessorin o et diguin, mira, per aquesta patologia se pot tramitar una incapacitat permanent, mirar la documentació, encara que estàs malament, per exemple, aquesta documentació no és suficient per poder després valorar una incapacitat permanent. És a dir, quan ja el treballador veu que passa alguna cosa en aquesta continuació de baixes que parlem o una, una baixa de llarga durada i que ja els metges li estan dient que possiblement la incorporació a la feina pot ser no possible, uh-huh. Ja hem de començar a fer feina. No esperar a últim moment, que et doni, moltes vegades te donen l'alta sense estar recuperat, el dia següent t'has d'incorporar a la feina, no pots complir la feina, i aquí comencen uns problemes terribles que moltes vegades, si no es fa el que s'ha de fer, si no prepares bé l'assumpte, acaba amb un acomiadament, acaba un atur, acaben les prestacions i el treballador no sap el que fer. És molt... I també s'ha de saber que contra les altes expedides per la Mútua o per la Seguretat Social se poden presentar recursos i hi ha procediments per intentar que aquests actes administratius, que a vegades són injustos, se puguen anul·lar, no?
De fet, aquí m'agradaria introduir una cosa, que un comentari que he sentit moltes vegades, que és que m'han dit l'ICAM, per exemple, o m'ha dit la Mútua que ja porta un any de baixa i m'han de donar l'alta. No t'han de donar l'alta. Des del punt de vista mèdic, si no estàs recuperat, no estan obligats a donar-te l'alta, te la donen per un altre motiu, però no hi ha cap obligació. Hi ha un temps establert per recuperar-se, com dèiem al principi. Un any no m'he recuperat, però hi ha previsió de recuperació. Doncs se pot allargar fins a un any i mig. I si amb 13 mesos n'hi ha prou, però no estan obligats a...
És que moltes vegades, sobretot les mútues d'accidents, el que fan és donen altes, però no tant atenent a les circumstàncies personals o mèdiques o l'estat que té el treballador, sinó per protocols, no? Per exemple, un tema d'esquena, pues, el tema àlgid, pues, si aconsegueix un mes i mig, el mes i mig, sense quasi visitar el treballador, li donen l'alta, no? I potser el treballador ja encara està malament, no? I són altes que es donen per protocols. Això no és així. Uh-huh. Per tant, nosaltres moltes vegades, també molts de procediments que portem són altes donades... donades quan no s'han de donar perquè el treballador no està recuperat i nosaltres fem, fem recursos i portem procediments per tal de que el treballador pugui continuar de baixa. Clar. El tema de la incapacitat permanent, ja en parlarem
un altre dia.
Però jo crec que això que hem parlat avui és molt important, no? Perquè és el pas previ a la incapacitat, permanent, o és un procediment molt important perquè un treballador que si ha d'estar 6 o 7 mesos de baixa per recuperar-se totalment no tingui que estar als 2 mesos o al mes d'alta i estan treballant sense poder, lo qual fa que moltes vegades n'hi hagi agreujaments de les lesions o que no es tornin o que no es recuperin. No és la primera vegada que tenim treballadors que per donar altes improcedents després les seves patologies s'han agreujat tant per la pròpia feina que fan de que una patologia que no seria incapacitant ho arriba a ser.
Clar. Per clarificar coses, allò que ens passarà, no? Si ara algú es troba en aquesta situació i us ve a veure, per exemple, suposo que el Miquel i Lluís... No? No, sí. El Miquel i Lluís el primer que us diran és t'ha de veure l'Arturo, que és el pèrit mèdic, que en aquest cas, no? És el primer pas.
Sempre.
No, però bueno, sí que m'agradaria aclarir, perquè jo mateix no ho sé, no? Escolta, m'han donat l'alta, quants dies tinc, quins papers he de fer, quines coses he de portar, he de portar un informe mèdic per reclamar contra l'alta, com ho he de fer això?
Quan te donen l'alta i si una persona entén que no està recuperada, primer que tot n'hi ha un recurs, tens 20 dies per recurrir si és per infermedat comú, i si l'alta és per accident de treball, que llavors les pròpies mútues d'accidents poden donar l'alta, el treballador pot anar a un procediment especial de revisió davant de la Seguretat Social. En aquest cas, és molt important saber que si tu fas aquesta reclamació dintre de mapareix, que són els primers 5 dies, aquí sí que has d'anar molt més en cuidado que no et passi el plaç, els efectes de l'alta de la mútua se suspenen hasta que la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social te revisi. Ah. I és la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social qui decideix finalment si l'alta donada per la mútua és procedent o no és procedent. Però el que ja aconsegueixes amb aquest recurs, amb aquesta revisió, és que el treballador no hagi d'anar a treballar. Això en els casos d'accident de treball.
I en malaltia comuna?
I en malaltia comuna el problema és que les altes com les dona la mateixa Inspecció Mèdica ja són executives des del primer primer moment. Per tant, encara que presentis recurs aquí, malauradament, has d'anar a treballar. Però també hi ha moltes altres coses. Pots tornar a demanar una altra baixa per recaiguda. Com moltes vegades els treballadors no solament tenen una patologia, si en poden, poden tindre més, pot demanar una baixa per una altra patologia. És a dir, se pot lluitar i amb el recurs se pot aconseguir que el treballador torni a estar de baixa.
Mm-hmm. Però bueno, s'ha d'anar, perdona, no sé si... des del punt de vista...
S'ha de reclamar.
S'ha de vigilar perquè, per exemple, si el teu problema és una fractura de turmell que no s'ha curat, sí, i demanes una baixa per migranya,
sí,
llavors és molt difícil raonar, dir, és que la meva fractura de turmell no està curada i com
bueno,
que no podia...
Que a vegades...
Dir que a vegades el que vull dir és que potser has de buscar una segona baixa relacionada,
sí,
amb la primera,
correcte,
perquè si no a l'hora de defensar el procés...
El que passa, normalment ho fas amb patologies que estan connectades o relacionades.
Això vull
no?
dir, sí.
Passa que el problema que quan un treballador li han donat una alta i el dia següent ha d'anar a treballar, és a dir, la situació és d'urgència, no? Vull dir, has de fer coses per a intentar que el treballador no es trobi amb aquest problema, no? Per tant, és que moltes vegades val una altra baixa encara que no sigui el mateix, perquè moltes vegades una persona pot començar estan de baixa per un diagnòstic, però després realment la baixa es pot allargar per una altra patologia. Moltes vegades tampoc el primer diagnòstic no és el definitiu.
Sí, sí, jo ho dic perquè no ens trepitgem una cosa amb l'altra.
En parlarem en els propers dies, evidentment aquí estem parlant a nivell general, cada cas és un món, si es troben, per desgràcia, doncs en una situació com aquestes, ho hem dit, el principal és també assessorar-se bé, no?, per professionals, en aquest cas poden fer la consulta als companys de Curto López Abogados. Recordem el telèfon, el seu telèfon 977-22-35-22 i l'adreça, aquesta em costarà d'aprendre, ja us ho dic ara, és carrer Ritort i Faus 27 de Tarragona, cantonada amb Marquès de Montoliu. Arturo, la tinc apuntada. Mira, no es pensi
l'audiència
que me l'he après amb aquesta estona. Doncs escolteu, gràcies. Seran aquí els dimarts, a partir d'ara, cada dimarts a aquesta hora, si tenen consultes, doncs ens es fan arribar. Miquel, Lluís, Arturo, gràcies. Que
molt
tingueu
bon dia,
bona setmana.
Aquesta setmana vinent.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Superofertas en Buró Valé. Plan Renove Impresoras. Trae tu impresora vieja y te descontamos 30 euros en la compra de una nueva. Y además, quincena del cartucho. Grandes ofertas en cartuchos y toner original y compatible. Solo las encontrarás en Buró Valé, en el Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Herrera en Cope. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Primera parada de la gent d'avui a Tarragona, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Sant Salvador, tenen una cita amb l'Urban Lab, un taller de fotografia amb càmera rèflex de la mà de Nani Blasco per persones d'entre 13 i 30 anys. A 6:45 a la Biblioteca Pública, Club de Lectura per Llegir Teatre. En aquesta edició es llegirà Els Jocs Florals de Camprosa, de Santiago Rusiñol, Cartografia d'una desaparició de Sergio Blanco i també Alba, de Marc Artigau. A 8:15 del vespre a Tarragona, Tarragona Cooking els ofereix un curs per preparar pasta casolana. El preu del taller són 30 euros. Tarragona Cooking està al carrer Unió número 38.
A Reus, a les 7 de la tarda al Palau Bofarull, conferència Don Pròsper de Bofarull, arxiver de la Corona d'Aragó. Serà a càrrec de Carlos López Rodríguez, director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. A les 7 de la tarda al Palau Bofarull. Cita important també a Reus, a les 9 al Teatre Fortuny, amb el Faust de Goethe, dirigit pel reusenc Francesc Cerro. Sobre l'escenari, Andrés Herrera, Belén Fabra i Ernest Villegas. A les 9, al Teatre Fortuny de Reus. I encara una altra parada, a Cambrils, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Municipal els proposen un taller de pintura amb vi. Serà amb Marta Aranyó i està pensat per infants de 4 a 8 anys.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, el WhatsApp és una de les vies que poden fer servir per comunicar-se amb nosaltres, notes escrites o de veu, les preferim de veu, la veritat, per parlar del que vulguin, opinar d'un tema d'actualitat, fer-nos una proposta, crítica constructiva, el que vulguin, per exemple, avui sumar-nos a aquest record musical amb el que acabem la primera hora de programa i és la nostra manera d'acomiadar Charles Aznavour, el que hem dit adeu als 94 anys.
Tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor. El que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris.
Doncs amb la seva música arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però ens queden encara moltíssimes històries per explicar des d'ara i fins les dues. Rebrem el cuiner d'aquest mes d'octubre. Arrenca avui tanda de receptes el Juan Diego Sánchez, del Juan Di, de cuiner i alma mater del Xivarri i de la Muela de Reus. Ja el coneixen, ja havia passat per aquí. Avui comença aquesta tanda, on també volem saber una mica més d'ell, com va començar el món de la cuina, per exemple. Vindrà després la Leida Martí, és una cita dels dimarts que no es poden perdre. Ja saben, ella ens obre les portes sempre del vestidor, veurem quin tema ve avui. I després encara, a partir de 2:15, tindrem temps de proposar-los un misteri. Proposar-los que trobin el lladre de 7 peces de diferents de 7 museus de la ciutat de Tarragona. És una activitat que arrenca divendres, estiguin molt atents perquè jo crec que molts de vostès s'hi voldran sumar. Tot plegat serà en 5 minuts, després del butlletí de notícies. Fins ara.
El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta el Parlamento de Cataluña, donde a esta hora continúa el debate para decidir la suspensión de los 6 diputados procesados por el juez Llarena por el golpe independentista. Vamos hasta Barcelona. Yolanda Canales.
El dictamen que va a aprobar el Pleno plantea la sustitución durante un tiempo indefinido de estos diputados. Los grupos independentistas dicen que se trata de proteger la autonomía parlamentaria, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla de ataque a la democracia.
Ahora ustedes van a hacer un ataque a la democracia desde dentro del Parlamento. ¿Por qué? Porque van a hacer una barbaridad, que es votar si a los políticos, si a ustedes, les gusta o no una resolución judicial.
Ciudadanos también va a presentar una querella contra los miembros independentistas de la mesa. Ni esta formación, ni Partido Popular, ni PSC participarán en la votación del dictamen.
Más de cuestiones políticas a esta hora. Acabamos de conocer que Bescansa, antes cargo elevado en Podemos, se va a presentar a las primarias, pero en Galicia, las primarias en Galicia, pero denuncia presiones desde Madrid para que no lo haga. Más cuestiones, las numerosas huelgas de pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair hacia la compañía irlandesa. Bueno, pues tenemos una última hora. De momento, Ryanair acepta cambiar los contratos a la legislación española. Susana Moneo.
No será de manera inmediata, asegura la aerolínea, que tiene que cambiar la legislación irlandesa para migrar esos contratos a España. Kenny Jacobs, director de marketing de Ryanair, fijaba la fecha para 2019. No será la próxima semana, decía, pero tampoco en un año. Queremos hacerlo, aseguraba. A tal efecto, se reunirán la próxima semana con los sindicatos y también con representantes de Fomento.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Indonesia, a medida que avanzan las horas, la tragedia adquiere una mayor dimensión. El terremoto y posterior tsunami ha dejado ya 1.234 muertos. Lo último que hemos conocido es que los equipos de rescate han localizado los cadáveres de 34 niños sepultados por el barro en la isla de Célebes. Estaban en un campamento, tenían entre 13 y 15 años, y hay otros 52 desaparecidos. Te lo hemos adelantado hace una hora. El estadounidense Arthur Askin, el francés Gerard Moureau y la canadiense Donna Strickland han obtenido el Premio Nobel de Física. Han liderado un proyecto novedoso sobre el uso del láser que permite aplicaciones de esa tecnología en la medicina y en otras áreas. Y Cadena 100 y Manos Unidas han renovado hoy su compromiso anual de colaboración. Una de las iniciativas más visibles de este acuerdo es la Noche de Cadena 100. Gracias a este concierto, miles de personas han conocido y apoyado el proyecto que la ONG tiene en Etiopía. En la firma de este compromiso han participado la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, y el vicepresidente del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto.
La Noche de Cadena 100 es más que un concierto. Ya se ha convertido en un referente de un movimiento social.
La pasada edición de la Noche de Cadena 100, que fue la décima, alcanzó una audiencia récord de más de 260 millones de impactos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noche de Champions para el Real Madrid y el Valencia. Corrochano.
El campeón de la competición juega en Rusia a las 9 en el Estadio Luzhniki contra el CSKA de Moscú. Varias dudas en la alineación de Julen Lopetegui, entre ellas el portero Keylor Navas o Courtois y los sustitutos de Ramos y Marcelo en defensa. Y a la misma hora en Old Trafford, Manchester United-Valencia, el equipo de Marcelino pone a prueba la crisis de resultados de Mourinho. Pregunta para el entrenador portugués sobre su rendimiento.
En España ahora mismo mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito dos años atrás.
Se refiere a la conquista de la Europa League por parte del Manchester United. Tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde y a esta hora el Barcelona presenta sus cuentas. Ingresos para esta temporada, 914 millones de euros. Previsión de ingresos para la temporada que viene, el récord en la historia del club, 960 millones de euros. El Barça está ya en Londres, mañana juega contra el Tottenham.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En el Espejo, hoy vais a hablar de algo que ha sucedido en un pueblo de Valencia, pero que está lejos de cualquier tendencia, pero pues precisamente por eso es noticia.
No es trending topic, no, pero la Archidiócesis de Valencia cuenta desde el pasado sábado con una nueva comunidad de vida contemplativa, y eso es muy buena noticia. 8 religiosas de la Sagrada Familia, congregación nacida en Colombia, viven ya en el antiguo monasterio de San Jacinto, que desde ahora se va a denominar Belén de la Inmaculada, en la localidad de Agullent. Al término de la Eucaristía quedó abierta solemnemente la capilla en la que va a tener lugar la adoración eucarística perpetua de forma ininterrumpida 24 horas todo el año. De hecho, estas religiosas tienen como carisma la adoración perpetua a Jesús sacramentado y vivir y enseñar una profunda devoción a la Virgen. También acompañan espiritualmente a quienes acuden al monasterio y participan en la catequesis de las parroquias cuando éstas lo solicitan. Una buena noticia para Valencia, que ampliamos en todos sus detalles en El Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, després del bloc informatiu, què toca els dimarts aquí a la Nacional 240? Obrir les portes de la cuina. Ricard Álvarez, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Com ho portes, això?
Ho porto bé.
La fresqueta aquesta...
Sí, no? S'ha notat. Sí.
No sé si ja tens cos més ja de putxero, que es diu.
Bueno, no, jo, mira, tinc el tovalló aquí al coll.
Sí, preparat.
Posat aquí al mig, a dins de la camisa. Porto una cullera a la mà dreta i una forquilla a la mà esquerra.
Clar, hauries de fer, l'espai aquell hauríem de fer amb jaquetilla de cuiner. Sí. Mira, el cuiner avui no ha vingut amb jaquetilla. És raro, que sempre que el veus al Juanny sempre va amb l'equipació de feina.
Anava a recordar que, tal com vam explicar, ara tenim cuiner resident cada mes més, per tant...
Com els DJs.
Avui presentem el cuiner que ens acompanyarà tot l'octubre.
Exacte, doncs el cuiner resident d'aquest mes el coneixeu ja, però per aquells que siguin nous a l'espai de cuina, la Nacional 240, els presento al Juan Diego Sánchez, al Juan Di del Chivarri de Reus. Juan Di, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Ya con ganas de otoño.
Es raro verte sin la chaquetilla, el traje de cocinero.
Hoy he venido diferente, para disimular un poco.
para que no te paren por la calle y te pidan croquetes,
sí,
no?
Sí, sobretot això.
I això és importantíssim. El Juan Di, suposo que a Reus, evidentment, els que ens escoltin aquí el coneixeran, el Chivarri, la Muela, al carrer Pubill Oriol. Tu encara no has xafat,
no,
Ricard,
no,
el Chivarri,
no,
ni la Muela,
no,
eh?
No.
Tenim pendent això,
sí.
Eh?
Sí, tenim pendent.
Sobretot, especialment, jo sempre recomano, a veces, esto es verdad, Juan Di, no te estoy haciendo la pelota, cuando a veces viene alguien de fuera y me dice, ¿dónde puedo ir a picar algo? Y siempre digo, vete al Chivarri, que te lo pasarás muy bien, porque ese es el espíritu, ¿no?
Eso es verdad, mucha energía positiva y mucha energía, música alta, buenas tapas, buenos vinos y mucho cariño y amor.
Mucho cariño y amor en el Chivarri, que lleva abierto desde...
Agosto del 2013.
Agosto de 2013, y este año la familia ha crecido con la Muela.
Abrimos en febrero, pero realmente abrimos en junio, y entonces desde junio estamos abiertos a la Muela, restaurante más gastronómico, y también nos esperamos ahí de martes a sábado, encantados.
Conceptos muy distintos, ¿eh?
Muy distintos.
Eso, y además están frente a frente, pero son universos muy, muy diferentes.
No tienen nada que ver el uno con el otro. El único hilo conductor soy yo y parte del equipo.
Claro, porque eso... Ricard, la Muela i el Chivarri, això, estan frente a frente. Jo no sé, Juan, ¿cómo lo haces tú? ¿Vas de uno a otro, no? ¿Vas pasando?
Sí, soy muy de cambiar de aceras. Soy muy de cambiar de aceras rápido.
El tema túnel, de momento, no.
¿Túnel? Por ahora no, lo estamos contemplando. ¿Eh?
Un túnel subterráneo que una la Muela y el Chivarri.
Las cocinas, sobre todo.
Claro. Pero el Chivarri y la Muela no son tu primera experiencia con los fogones. Aquí el primer día hacemos un poco presentación oficial, ¿no? Porque tú, ¿cómo empiezas en el mundo de la cocina?
Yo empecé a los 16 años, justamente. 16 años, tengo 41, pues llevo trabajando desde entonces.
¿Y dónde fue? ¿Dónde fue el primer contacto?
Trabajé en un restaurante de aquí de Albiol, Mas Giver. Con 15 años y medio, 16, empecé después de la escuela de hostelería, empecé aquí a trabajar y aquí ya he trabajado por todos los sitios.
Ah, pero ya el gusanillo lo tenías tú de siempre.
Desde pequeño, de los 9, 8, 9 años yo quería ser cocinero.
¿Sí? ¿Esto viene porque se cocinaba mucho y muy bien en tu casa?
Sí, se ha cocinado muy bien en mi casa y siempre se ha comido muy bien, entonces quería seguir comiendo bien.
Eso es importante,
muy,
¿eh?
Muy importante.
Claro. Mira, Ricard, ¿te'n recordes que el cuiner resident del mes pasat ens va dir, yo voy a comenzar una Semana Santa a un camping?
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Que era como un poco prueba de fuego, un camping en Salou, primera experiencia en una cocina, ¿no? ¿Tú tienes un primer recuerdo, ¿no? Que digas, madre mía, en una cocina profesional?
Bueno, sí, yo recuerdo una primera vez que en Salou, aquel edificio que había antes, que era como zona de espectáculos, que se hizo Miss España 90 o algo así, el Galas o algo así, yo trabajé fregando perolas allí un fin de semana, que era un banquete de 1.500 personas. Uf. Me fregué todos los cacharros y todos los platos y todas las cosas de 1.500 personas. Esa fue mi prueba de fuego, pero con 15 años.
Y seguiste, o sea, que la cosa ya, te tenía que gustar.
Claro, todo de partida aquí era mejor.
Todo era mejor. Pues, Ricard, no está mal, ¿eh? Com a prova de foc, mira, això li preguntarem a tots els cuiners, no? Primer record a la cuina, no? I és fregant peroles.
Sí.
Bueno, però és un record d'aquells de dir, mantinc els peus a terra, no?
O sigui, és bàsico.
Sé de dónde vengo.
És bàsico en este oficio, ¿eh? Ara, últimamente, que tenemos bastantes superstars, és bàsico.
Claro. Y eso también es importante, que hay que seguir haciéndolo, porque tú digo, ahora hablamos aquí, Juan, di, mira, que tiene el chivarri, ¿no? Que es como aquí el que manda, el que lleva todo, sigue fregando cacerolas,
sí, se
seguro.
Si hace falta, no tengo ningún problema y ayudo a todo el mundo. Soy más compañero que jefe.
Hay que hacerlo todo, ¿verdad? En la cocina hay que hacer de todo. Esto en casa también hay que hacer todo. Oye, hoy es el primer día de presentación y tenemos una... No es una pregunta trampa, pero bueno, es una pregunta que el otro día surgió así hablando y dijimos, mira qué buena para hacerle a los cocineros. Si tuvieses que elegir, Juandi, un plato, te dicen, a partir de ahora, octubre de 2018, no puedes comer más que eso, toda la vida, no tiene consecuencias, ni para la salud, ni el colesterol, ni nada. ¿Tú qué elegirías? ¿Te hacen elegir un plato? ¿Cuál sería?
Yo creo que sería un cerdo entero.
¿Un cerdo?
Sí, porque tiene muchas posibilidades.
Mira, ¿ves? Esto es mentalidad cocinero, ¿eh? Porque dices, le puedo sacar mucho partido.
Mucho partido a un cerdo.
No ya habías pensado tu Mónica,
no, yo no. Vaig fer una tria, allò d'algo, un plat més concret, no? Diguéssim. No. O sea, i cerdo com sea. O
com
un cerdo,
de manera.
I tu ja te apanyaràs.
No, és veritat, hi ha una dita en català que diu que del porc s'aprofita tot.
Sí, un cerdo i un atún. Jo queria que tenia els dos en la mesa. un atún grande i un cerdo. I ja està, a partir d'aquí podia comer tota la vida.
Claro, entonces lo harías que al horno i a partir de ahí, bueno, ya verías,
¿no? Un montón de cosas,
¿no?
Al horno se puede hacer con guiso, se puede hacer frito, se puede hacer de todas las maneras.
Madre mía, un cerdo. Mira, és bona resposta aquesta.
Bel més, eh?
Tu saps què triaries, Ricard?
Ui, no, jo així de cop ara
pensa
no,
tu,
no sé.
Pensa tu, t'ho pregunto per la setmana que ve. Va, jo tinc claríssim, eh?
Jo... Tu també?
Sí, jo sí. Truita de patata.
Ah.
No? Si em diuen, sí, para sí, siempre sí, jamás, sí. Jo me quedo con la tortilla de patata. Hombre,
bueno,
sí.
Va, jo t'ho dic
si ja le ponen jamón, perfecto, però si no...
Al corte.
Pues el Juandi serà aquí tot el mes d'octubre, mentre el poden trobar, evidentment, al Chivarri i a la Muela, però la setmana que viene no te libras y receta, eh?
Sí, aquí estaremos.
Aquí estaràs.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Modric si se emocionó, una, ¿eh?
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era. Y,
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
La setmana passada, Ricard, parlàvem de tendències pel que fa a pentinats, que és
sí.
Un tema també... És una decisió important.
No, i tant que sí.
O sigui, perquè és veritat que si et fas una cosa molt dràstica, doncs, escolta, triga un temps
a
tornar
sí.
A la normalitat tot,
sí,
no?
Sí. O sigui, dèiem que tot que el pèl creix, però clar, tarda.
Creix poc a poc. Llavors,
sí.
Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Si algú t'ha fet que s'ha animat i s'ha fet un pixi.
Un pixi.
I ara se n'està penedint.
Ai, no, mira, jo saps què faria? Que ens enviïn foto.
Ah, això mateix.
Que ens enviïn foto i així veurem que, a veure, realment... Això se'n diu ser atrevit.
Sí, senyor. I a més, és veritat que hi ha un període de drama, el Ricard.
Sí.
Tu, Ricard, has portat mai el cabell llarg?
De molt jove,
que... sí.
Sí. Sí, bueno, aquella edat dels 13-14 anys.
Perquè hi ha un moment en què el portes curt, si te l'has tallat curt, aquell moment en què ha de començar a créixer, hi ha una època molt complicada.
Sí, això sí que és veritat.
Jo suposo que és per homes i per dones, és
allò
igual.
No ho arregla ni la comina, ni la laca, ni una goma, tu. No ho arregla.
Clar, és de ta vida pròpia.
Puf,
llavors, clar, no passa res. Vull dir, si algú està en aquest impàs, tranquils.
És el moment
passa.
En què te'l vols deixar llarg i tu dius, és igual, me'l torno a tallar.
Estàs... Sí, clar, no, resistir.
No acaba de créixer mai.
S'ha de resistir. Sí. És com quan rentes el cotxe i surts i no has de passar els límpies.
No,
has de resistir.
Oh, sí, amb això em fa una ràbia.
Has d'aguantar. És aquell minutet.
O de baixar la finestra, saps?
Sí, també, ràbia. també.
Oh. Ah, has d'aguantar, són 30 segons. I ja està, ja tot passa. Però bé, la setmana passada parlàvem de, això, doncs de tendències també pel que fa a tallats de cabell. Uh-huh. No sé amb què venim aquesta setmana, però aquest curs ens hem proposat no saber-ho fins que no t'obrim
sí,
el micro.
Això,
És super sorpresa.
És sorpresa per nosaltres, sí? Així la gent és més natural tot.
Sí, no? Més divertit, també.
N'hi ha res preparat aquí, senyors i senyors. Però s'ho prepara ella, no el Ricard i jo. No.
Nosaltres no.
Doncs mira, aquesta vegada he pensat que ja ho havíem parlat la temporada passada, però clar, com que encara això de les èpoques aquestes de bodes, bautizos i comunions sembla que no s'acabi, fins, bueno, ja empalmant pràcticament...
Què m'has de dir? Aquest dissabte, una.
Vale, pues bueno, pues ja que començava el mes d'octubre, i dic, bueno, l'octubre sempre també és un mes molt fort de bodes, juntament amb el novembre, que ja es comença a tranquil·litzar una mica, però anem a recordar el que són els sís i els nos que hem de portar dintre d'una boda.
Em va molt bé, perquè justament això, doncs, en tinc una dissabte, o sigui que encara sóc a temps de si he fet mala elecció, de canviar-ho.
No, Mònica, tu sempre
no
vas
sé.
Preciosa.
Oi, ella. Ai,
ja ho saps. Ai.
A veure, doncs diguem, sí, si no, si tenim això, convidades i convidats de casaments de tardor, que n'hi ha cada vegada més. A mi
sí.
M'agraden,
Sí, jo les trobo molt boniques, sí. També, les de tardor. Tens una temperatura molt xula i, vull dir, com que la gran majoria també es fan d'interior... Si no, tampoc no has de patir, que si plou. I mira, novia mullada, novia afortunada.
Ah, això diuen.
Així que...
Aquestes dites són aquelles per consolar-se.
Sí, bueno. Ai, jo, Ricard, m'havia quedat molt bé,
No, que sí que sí, a la meva boda també va ploure, però és allò que...
I no t'ha anat bé, doncs això és que es compleix.
No, diu, si el dia que et cases plou és vaja, vull dir, que t'anirà tot bé, és... Bueno, doncs pues vinga, pues, ho compro.
No et queda més remei, no? Ah. És com el de la salut, el que la loteria,
igual.
Doncs és això.
Sí.
Bueno, molt bé, doncs sis i no. A veure, comencem pel sis.
Mira, per començar... Bon, vale, vinga, va.
Sí?
Va. Doncs per començar... Com bé vam comentar l'altre dia, un bon sí és la sabata de recanvi.
Molt bé.
Vale? S'està convertint, tal com deia el Ricard, s'està convertint en un indispensable d'aquests nous events. I ja no només en bodes, sinó amb el de les comunions i els batejos.
Sí.
Per què? Perquè ens encanta sortir precioses a la primera foto. I es va degenerant la tarda.
Sí, el declivi és evident.
I, clar, els peus ho van notant. Tot i que han tret mil coses perquè tu puguis anar còmode, com són els salvatalons, pues ara regalem pues això, la segona sabata també per si de cas, però, clar, no hi pensem que moltes vegades, si és de dematí no passa res, perquè anem curts. I si és de tarda, que generalment vas llarga.
Clar, arrossegues.
Clar.
Arrossegues,
arrossegues i allò ja és un desastre total.
Doncs t'has de canviar de vestit també.
Ui.
Home, això ja... Això ja...
És molt pràctic,
Sí, ah, home.
Escolta, ja.
Això ja és paraules majors.
Sí.
De portar a muda, recanvi, ja és una altra cosa.
Ves que ho fiquin de moda.
Espera't, tot arribarà.
Sí, no parlis molt alt perquè a veure si em faràs comprar amb dos vestits per anar
a
una boda.
A veure,
Ricard.
Ja estaríem. Amb un ja n'hi hauria prou, Però bé, molt bé. Sabates de recanvi, què més?
Mira, després tenim un que, per exemple, fem un sí i un no?
Sí, va.
Vinga. Doncs ara farem un no. I és que, bueno, últimament, amb les tantes tonalitats que hi ha i com que la nòvia ja moltes vegades no acostuma a anar blanca, sinó que també opta per altres colors, jo diré... sobretot, anem molt en cuidado amb el color del nostre vestit. No al blanc, no a la base blanca, encara que portem estampats per damunt, no als crus, perquè si t'hi fixes, al costat de la nòvia veuràs blanc igual. Saps? I els roses superpàlids, que també li passa el mateix.
Vigilem amb la gamma de colors.
Amb la gamma de colors és molt important. Però
això sempre amb dones,
Ui, i amb homes també.
Amb homes no, perquè anem tots negres.
O no,
cada vegada menys,
Però la majoria, vull dir
que... Amb el tema de l'home s'ha de vigilar molt amb el tipus de l'armilla. Si es va més clàssic o no, de no portar mai un traje, com si diguéssim, de més d'arreglar que porta el nuvi, mm-hmm. no? Sí, si ell porta armilla, doncs màxim armilla. Si porta frac, doncs màxim frac. Vull dir, no uh-huh. pots, si ell porta armilla, tu ficar-te frac. Mec, no.
I cada vegada hi ha més nois que opten per vestits més clars, no? Ara, de tardor, potser no tant, però en casaments de més, no?, de cap al bon temps, és més habitual. Per tant, vigilem també, no?
Sí, s'estan posant bastant de moda, també. L'únic que aquest any ha sigut molta tendència al blau. Uh-huh. El blau marí ha sigut molta tendència.
Molt bé, doncs anem d'un nou, un sí. Va, què sí?
Després, el tema del mono. El mono és una peça que es va introduir molt a el que són les bodes. El que passa que aquest, per mi, és un sí a vegades. ¿Vale? Què vol dir un sí a vegades? Per exemple, en bodes que són més aviat, no campestres, però són més aviat rústiques o porten un estil més naturista al seu uh-huh. voltant, trobo que és una peça força xula i divertida de poder portar. Però, per exemple, en bodes que són més aviat molt clàssiques, millor portar un vestit llarg. Al final, el vestit llarg és igual de còmode que un mono, perquè com que t'atapa igual, doncs pots estar sentada tranquil·lament i si treus les sabates tampoc no es veurà.
Mm-hmm.
Quedes tapada, saps?
Molt bé.
Un no. Les tiares.
I ha posat una cara de circumstància.
Sí.
Que no, ja se li ha notat el tot.
Se li ha notat que no, eh?
Tiares i diadametes. Això
no.
Per les princeses. No. Per les princeses o per les nòvies. Vale? Per això existeixen les diademes de flors, que són molt més divertides, encara que hi ha molta nòvia que també posa...
Quan dius no tiara o diadema, és, diguéssim, metàl·lica o amb incrustacions, eh?
Sí.
Floral sí que està permès, o de tela,
sí.
O de roba.
Vale. Sí, però les que són així, que són més amb brillantets i dorades i rococós...
Ah, això no.
Això sí que és convidades, del segle XIX,
no.
Ja, eh? Sí,
bueno,
sí.
Però a veure, aquí hi ha de tot amb aquesta
pot
vida.
Pot ser més reservat a la núvia, en aquest cas, no?
Jo crec que sí.
Molt bé, doncs no a les tiares, senyores i senyors. I un sí.
I després, un sí al taló còmodo.
Sí, senyora, aquí sóc molt del sí, jo.
Vale? Aquí què passa? Que moltes vegades ens pensem que per anar amb un taló de 1.000 centímetres anem més arreglades. No, o sigui, que cada vegada el taló curtet, però sempre amb taló, eh? Això no estic dient que anem amb manoletines. Tenim el taló de 4 dits, com vam comentar el programa passat, que ens ha salvat de 1.000 històries. Doncs en una boda també pots anar amb un de 4 dits. Per exemple, si és de dia, que són jo per mi és la combinació que queda molt bonica, que s'acostumen a portar els vestits amb faldilla midi, uh-huh. o, per exemple, un traje faldilla, o fins i tot un traje jaqueta, que també es porta molt, o sigui, la masculinització. Uh-huh. En aquest sentit, a l'hora d'arreglar-se una dona, també queda molt xulo. Trobo que és un tipus de sabata que queda molt elegant, és còmode i no farà falta que portis el primer punt, que era l'altra sabata.
Molt bé. Els talons còmodes. De fet, mira, el primer programa de la temporada parlàvem del gran casament de la... No?
De la Ferrani, correcte.
De la Ferrani. Ella, de fet, una tendència també que ha marcat, no?, és el taló, aquest que es diu xupete, no?, el taló
el curtet,
que és curtet.
Correcte. Sí, amb les sabates de Dior.
Clar, per tant, aquí també hi ha una tendència de no cal portar ni plataforma ni el gran taló, no? Amb un taló més baix també ets molt elegant.
Sí, a més d'estalonades, que també aquí encara és un hàndicap més, que sortim de les de saló bàsiques de sempre.
Exacte, doncs anem a un no. Hem passat del taló còmode, que és un sí, i el no, quin seria?
Doncs mira, un no seria que no perquè anem a una boda rústica hem de portar un vestit bo... Saps? S'ha entès amb l'expressió?
No li veieu la cara, no li veieu la cara. La informalitat, de vegades, està mal entesa.
Sí, deixem-ho així. Vale? O sigui, no perquè sigui amb una masia o la gent s'agregui que sigui una masia, no vol dir que no sigui una boda arreglada. Vale? I a vegades pequem d'això, pequem de que anem amb sandàlies, però no sandàlies d'arreglar, sinó sandàlies així en plataforma de les que ens podríem ficar un dia per anar al xiringuito. Sí, hi ha aquest problema. O del vestit que dius, mira, com que és allà, doncs mira, aquest d'aquí que és amb flors i molt super hippie. No, és una boda. Vull dir, dintre d'una informalitat que vulguis tenir és una boda. Vull dir, la persona que s'ha casat o que es casa aquell dia s'ho ha currat. Uh-huh. S'ho ha currat perquè tothom estigui a gust i perquè hi hagi una harmonia de, dintre d'un estil general. Si ells volen, per exemple, que per això existeix el dress code i l'apunten a que la gent vagi, per exemple, amb pantalons curts als homes, ells us ho ficaran. No hi ha cap problema. Però vull dir, a vegades pequem una miqueta, amb, sobretot amb les bodes rústiques, de pensar-nos que perquè sigui una boda rústica és anar-nos en el camp. No.
Molt bé.
És una boda.
Molt bé. Doncs ens queda temps per un sí, va, per acabar amb allò un bon regús. Alegre.
Vinga, pues un sí és el color negre. Com també bé vas comentar el primer programa de la temporada, abans les dones se casaven de negre.
Sí, senyora.
Doncs abans se deia que anar de negre en una boda pues, com que portava com a mal auguri, coses d'aquestes així xungues. Doncs pues no, realment, bueno, a la boda de la Ferrani també va haver, penso que era la mare d'ell que anava molt fosca de color. Doncs també es porta, vull dir, és un color que sempre queda molt elegant, queda molt bonic i és sobri i sofisticat. Uh-huh. I l'encertes segur amb un negre. Òbviament, dintre d'uns... de lo que dèiem del dress code de la cerimònia,
clar.
Saps?
Uh-huh.
Però, per exemple, un vestit llarg, així negre, de tul, jo el trobo superelegant, també.
Molt bé. Per tant, aquest mite, no?, de no es pot anar de negre a un casament, doncs no té per què, eh? Això també és una de les coses que han canviat.
Oh, a més, t'allunyes el màxim del suposat blanc o claret de la nòvia.
Exacte. Sí, aquí no hi ha lloc a error,
a
llavors.
A confusió.
Clar.
Molt bé, doncs escolteu, acabem, que ens queda poc temps. Dono la dada de la setmana,
va.
Que la setmana passada se'm va oblidar, i la Leida m'ho va dir, ai, no has donat la dada, ja. Sí, se'm va oblidar, senyors i senyors, perdó. Doncs mira, el tema del maquillatge, segons diuen els historiadors, ens ve dels egipcis que, atenció, en algunes ocasions es maquillaven per ocasió, però que en general era per protegir-se del sol.
Ah, caram.
Sí, imagineu-vos, no era més per una qüestió purament estètica, sinó de protecció.
Bueno, també és bastant lògic, la veritat.
No tens, veus?
Molt bé.
Doncs amb aquesta dada acabem. Aleida Martí, moltíssimes gràcies. Tens algun casament a la vista?
No, jo per aquest any ja n'he quedat.
Ja els tinc jo per fer, no pateixis. Moltes gràcies, que tinguis bona setmana.
Un petó, igualment. Adéu.
Ricard, tu tampoc, no?
Jo tampoc, jo ja he anat aquest estiu.
Ja n'has tingut prou?
I ha estat molt maco, em va agradar molt. Sí,
molt
sí, sí.
Doncs ja, tranquil, també els tinc jo per tu, que és un no parar, això.
Pues veus.
Escolta, que tinguis, acabis de passar bon dimarts, parlem demà a la una.
Igualment, adeu.
Sempre m'ha agradat molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la Copé. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio. Sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fart de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que
la veritat
bé.
És que sí. Escolta, Josep, un dia t'hem de convidar a venir amb la Leida. Per moments com aquest, a Copé Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. Doncs sí, ho tenim pendent, fer aquesta reunió a les ones. Arribarem al punt de 2:45 ja. Nosaltres els deixem uns minuts amb uns consells publicitaris, però de seguida tornarem perquè tenim una proposta lúdico-cultural, diguem-ho així. Per fer-los els proposem jugar amb els museus, amb 7 museus de Tarragona que han preparat una activitat molt interessant per als propers dies. Serà entre el 5 i el 14 d'octubre. D'aquí una estoneta els en donem més dades. Fins ara.
Que aquesta música és molt, molt adequada perquè serveix per animar a nostres amics i amigues, a nostres oyentes que en su día firmaron una hipoteca y su referencia pues no fue el Euribor sino que fue el IRPH. lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, hemos hablado mucho de este tema en este programa, pero lo último para ponernos al día es que la Comisión Europea ha dado un espaldarazo muy importante a todos los que seáis afectados por esa hipoteca con la referencia IRPH, que había visto como el Tribunal Supremo español cerraba la vía judicial para todos ellos para reclamar. En un documento de este año, del 2018, del 31 de mayo, remitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, arremete directamente contra la inclusión, dicen ellos, opaca de este tipo de referencia IRPH en muchos préstamos hipotecarios en España. Todavía hay que esperar a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber qué pasa finalmente con este índice, pero obviamente esto da muchísimas esperanzas a los afectados por hipotecas IRPH. Una cláusula oscura, opaca, tanto más que las famosas cláusulas suelo de las hipotecas. Te digo todo esto porque a partir de hoy, cada martes, se incorpora al programa Patricia Suárez.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Tú estás, representas a la plataforma denominada Asufin.
Efectivamente, somos una asociación de consumidores, asociación de usuarios financieros, trabajamos en toda España, es estatal, y además en Cataluña tenemos oficina, tenemos dos, en Barcelona, en San Cugat del Vallès, y la verdad es que estamos atendiendo a muchísima gente, no solo con IRPH, también con otros productos que iremos hablando cada semana, que iremos contando cómo se pueden defender de ellos.
Efectivamente. Ahora estamos en un momento, como comentaba yo hace unos instantes, en momentos de impas, de esperanza para las personas, para los afectados por ese IRPH, para que de una vez por todas esto sea declarado, pero del todo, al 100%, una cláusula ilegal, ¿no?
Sí, sobre todo abusiva, un poco abusiva. Lo que nos pasó con el suelo. Sí, ¿Os acordáis que con el suelo el Supremo decía que no era retroactivo y luego llegó Europa y dijo que sí que era retroactivo? Esa sentencia del Supremo de mayo de 2013 tenía un voto particular del magistrado Orduña y al final ese voto particular fue el que nos dio la razón el TEJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Con el IRPH nos ha pasado igual. El Supremo tiene, el Pleno son 13 magistrados, 11 dijeron que era perfectamente legal y transparente, y dos, uno de ellos Orduña, redactaron un voto particular diciendo que consideraban que el hecho de que se hubiese comercializado de manera poco transparente, opaca, hacía que sí se pudiese revisar la hipoteca y que sí se pudiese eliminar ese índice de las hipotecas. Ahora tenemos la grandísima noticia que lo publicamos en Asufin, asufin.com. El informe de la Comisión Europea tiene ya más de 5.000 descargas, fíjate si es de interés, sí, que todo el mundo se lo está descargando porque además es importante para la defensa de estos afectados, diciendo que claro que procede la eliminación de ese índice, incluso dejar la hipoteca sin intereses.
Es que además estamos, yo hablaba antes, no sé si las cifras son las que tú tienes, pero de 1,3 millones de hipotecas con IRPH en España.
Sí.
Es una barbaridad, ¿no?
Se calcula porque sabes que los bancos no nos van dando todos los datos, el Banco de España tampoco. Entonces, hay quien habla de 800.000, un millón, millón y medio. En cualquier caso, es una cantidad importante y además estas personas en una hipoteca media de unos 200.000 euros, que es la media que tenemos, están perdiendo 20, 30.000 euros. Es como una cláusula suelo, para que la gente lo entienda. El IRPH no ha bajado lo que ha bajado el Euribor, se ha mantenido en límites altos y la gente está pagando pues un sobrecoste importante.
Patricia, el mensaje directo a los oyentes que nos estén escuchando y que sean víctimas del IRPH, ¿qué les dices exactamente? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tienen que llamarnos al 936763284 y allí les atenderemos, revisaremos sus escrituras y nos pondremos en marcha con la reclamación. Porque aquí, eso sí, tenemos que decirlo claro. Si tú vas a la oficina del banco a reclamar, te van a decir que no, que todo está bien, que todo está perfecto. Desgraciadamente tenemos que terminar en tribunales, pero se puede ganar y hay que pelearlo, porque aquí el que no llora no mama. Esto es así, esto es así. Entonces nosotros desde Asufin siempre decimos lo mismo, nos ponemos en marcha. Además, con Asufin tienen las garantías de que podemos reclamar sin costes, que no tomamos riesgos. Esto lo explicamos perfectamente cuando vienen a vernos lo que es un procedimiento judicial y por qué no tienen riesgos cuando reclaman con nosotros. Y sobre todo, que piensen en todos los afectados de cláusula suelo. Si no hubiesen ido a tribunales, o todos los preferentistas, o tanta y tanta gente, no hubiesen recuperado su dinero.
Muy
esto
bien.
Hay que hacerlo.
Claro, Patricia, por cierto, cierto que tú eres una mujer muy activa en las redes sociales, que tienes un, ¿cómo diría yo?, un nombre, un sobrenombre muy conocido. Lo digo por si alguien te quiere seguir, ¿no?
Sí, si me quieren seguir en Twitter, me conocen por Wonder Woman.
Muy bien.
Esto es porque al principio, de cuando yo empecé a pelear lo mío, yo tenía una especie de cláusula suelo, uh-huh. Alguien me dijo que parecía la Mujer Maravilla, y yo dije, bueno, pues mira, pues Wonder Woman, pues vamos a por ello. Si buscan en Twitter Wonder Woman, me encontrarán.
Bueno, pero si te quieres poner en contacto directamente con Asufin, te doy el teléfono aquí en Barcelona. Están 93-676-3284 en San Cugat, me decías, ¿no?
Sí, en San Cugat y en Barcelona ciudad, sí.
93-676-3284, barcelona@asufin.com, 93-676-3284. Patricia, hasta el próximo martes.
Muchísimas gracias. Hablaremos de más cositas.
Claro que sí. Adiós,
Patricia. Adiós.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
Voy a pasar la voz de un amigo, ajá, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Iñaki Gabilondo, que está a
punto. Oye.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país, que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de Vegades, pasen cosas como aquesta.
Radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo. Porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. Aquesta setmana ve carregada de propostes interessants. Avui m'agradaria destacar-ne una que implica visitar diferents museus per seguir la pista d'unes peces robades entre el 5 i el 14 d'octubre. És un joc que ens permetrà també veure els museus de la ciutat de Tarragona de manera diferent. Hem trucat a la porta d'Auriga Serveis Culturals perquè ens en donin més detalls. Tenim a l'altra banda del telèfon avui el Jordi Salvador. Jordi, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns com sorgeix aquest projecte del Misteri als Museus, a veure.
Bueno, aquest projecte sorgeix perquè ja hi havia una experiència prèvia de fer una activitat que impliqui tots els museus de la ciutat, que era que es feia això durant la nit als museus, que era el viatge a la Constel·lació Museu, que es fa una ruta pels diferents museus el dia, doncs, o la nit, en aquest cas dels museus, que això és a la primavera.
Sí.
I aleshores, doncs, el que es va pensar va ser d'intentar fer una altra activitat conjunta, en aquest cas de cara a la tardor, i també marcant-nos dintre de el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que coincideixen amb aquestes dates.
El que està clar, suposo que si és una idea que sorgeix també de l'experiència de la nit dels museus, és que ens agrada veure els museus de manera diferent, no a la que estem acostumats.
Sí, està clar, veure els museus a la nit, o en aquest cas l'activitat que proposem per ara a la tardor, veure els museus, en aquest cas fent un joc, doncs bueno, sí, està clar que és un atractiu i això és el que també perseguim, no? Tant nosaltres com els museus, no? Intentar donar, bueno, diferents visions de lo que és un centre museístic.
En què consisteix exactament aquest cas de les set còpies? Tenim un lladre, no?, per començar.
Sí, tenim un lladre que ens ha robat set peces, que en aquest cas corresponen a set peces o una peça de cada un dels set museus que participen en l'activitat. I del que es tracta és d'esbrinar quines són les set peces robades, perquè el lladre el que ha fet ha sigut substituir aquestes peces per còpies, i el que hem d'esbrinar és a veure quines són les còpies, no? Entre totes les peces que estan exposades en els diferents museus, doncs poder esbrinar quines són aquestes set còpies.
Des d'Auriga heu dissenyat aquesta activitat, a veure si no em deixo cap dels museus, és el Museu d'Història de Tarragona, el d'Art Modern, el Nacional Arqueològic, el del Port, el Diocesà, el Bíblic i també el Caixa Fòrum s'ha unit a aquesta activitat, no?
Sí.
Per tant, suposo que la idea és que els, diguéssim, els que ens convertirem, ens podem convertir en investigadors, fem una ruta per a aquests museus, no?, seguint la pista del lladre.
Sí, sí, de fet, per poder-ho resoldre has de passar pels set museus, perquè en cada un dels museus ja el lladre ha deixat tota una sèrie de pistes, i aleshores el que hem de fer, doncs, és passar per aquests museus, veure les pistes que ens han deixat, i a partir d'aquí poder esbrinar en cada un dels centres quina és la peça que ha desaparegut.
Sense desvetllar-nos gaire, Jordi, perquè ara si algú ens està escoltant i diu, escolta, però això m'agrada la idea, no? Jo m'agradaria fer-ho. Clar, fes-nos una mica un croquis, perquè això no és només un dia, eh? Jo ja ho he dit, comença el 5 d'octubre, no? Però s'allarga fins al 14, l'activitat.
Sí, de fet, l'activitat està pensada perquè la gent no ho hagi de fer tot en un dia i que no s'hagi de córrer, no? És a dir, la idea és agafar més d'una setmana perquè els diferents grups que participin puguin organitzar-se com vulguin. Aleshores, bueno, es tracta d'anar dintre del que són els horaris d'obertura dels diferents centres i la gent es pot organitzar com vulgui, és a dir, poden començar pel museu que vulguin i anar fent. No hi ha un ordre determinat, per tant, cada museu, podríem dir, és independent i, per tant, doncs, poden anar fent-s'ho una mica a la seva mida al llarg, doncs, d'aquesta setmana que dura l'activitat.
Està pensat per persones de totes les edats, perquè això ho hem de fer en equip, no? És un...
Sí. Està pensat per tothom. A veure, sí que és cert que les pistes, en el cas dels nens, poden ser una mica complicades. Però bueno, això no vol dir que no hi puguin participar, és a dir, que no puguin participar famílies i els nens puguin ajudar els seus pares o les persones que els acompanyin d'una manera o d'una altra.
Ah, de fet, crec que la idea és que es facin grups d'unes 6 persones, no? Màxim,
sí, màxim,
però també
sí.
La gràcia és que suposo que siguin grups amb gent molt diferent, no? Perquè si algú que ens escolta, per exemple, ha fet un joc d'aquest tipus o un escape room, no? Que ara també estan tan de moda, doncs la gràcia és que tots podem aportar coses diferents, tinguem edats diferents i habilitats diferents, no?
Sí, exacte, no? I vull dir, no has de ser un expert en museus, ni en art, ni en història per poder resoldre els enigmes que es plantegen. És més una qüestió d'observació i d'intentar lligar fils, intentar lligar caps per al final poder esbrinar quina és la peça que està amagada, no?
Mm-hmm. Com ho hem de fer, Jordi, si ara algú que ens estigui escoltant digui hosti, m'ha agradat aquesta idea, m'hi vull apuntar, això, clar, ens hem d'apuntar prèviament perquè ho heu de organitzar.
Una mica. això és fàcil. Hi ha un formulari online que en aquest cas penja de la nostra web, que és la web d'Auriga, es pot buscar el nom del cercador d'Auriga Serveis Culturals i apareix. I aleshores dintre de la web d'Auriga trobaran l'activitat Misteri dels Museus i a partir d'allí, en aquella pàgina hi ha un formulari molt senzill en què els grups es poden inscriure. A partir d'aquí, un cop el grup està inscrit, nosaltres enviem una confirmació amb les instruccions i també ja els enviem el full que utilitzaran per investigar les diferents peces robades.
Uh-huh. El web, el diré, recordem-ho, és www.aurigasc, S de Sevilla, C de Cáceres.com, aurigasc, aurigaserveisculturals.com. Per cert, hem dit que el grup màxim 6 persones, si ara algú que s'hi vulgui apuntar digui no, és que nosaltres som 3, no fem prou grup, o som 2, no? Suposo
no
que també...
Res.
No passa res, no?
No passa res, com si volen anar sols. No hi ha problema per això.
Uh-huh.
Està clar que si som més gent, doncs bueno, som més caps pensant, no? I és senzill. Però no, aquí no posem limitació, vull dir, qui vulgui fer grups de sits, fantàstic, i si hi ha gent que va sola, com és el cas d'algú, doncs tampoc no hi ha problema.
No passa res. I ara, si a sobre no els ha picat ja prou la curiositat a veure com resolem aquest cas de les 7 còpies, a sobre hi ha premi, no?, si el resolem.
Sí, de fet, ja, bueno, els museus han preparat tota una sèrie de premis. De fet, hi ha dues categories de premi. Una categoria que és per tots aquells grups que hagin passat per les 7 institucions i hagin intentat resoldre els diferents enigmes. I després hi ha un premi especial pels grups que aconsegueixin resoldre més ràpidament l'enigma final i també més nombre de museus, no? o de peces dels diferents museus.
Uh-huh.
Això no ho hem explicat, però ja també a part de les set investigacions que es faran cada un dels 7 museus, hi ha un enigma final que es fa el dia 14, que servirà per determinar on estan les peces, no? Aleshores, doncs, el dia 14 ens trobarem tots davant del Tinglado 4, que és la seu actual del Museu Nacional Arqueològic,
sí.
I allà farem l'enigma final. I això determinarà els guanyadors, podríem dir, de tot el joc.
Mm-hmm. Perfecte. Doncs escolta, una activitat diferent que podem fer en família, amb amics o sols, com ens ha dit el Jordi, i una bona manera també d'apropar-se al museu, no? Una visió diferent, a 7 museus. Hem de seguir la pista d'aquest lladre, del Jean-Pierre Bonnard, no, Jordi? I descobrir què ha fet amb les peces robades. Escolta, t'agraeixo molt que ens hagis atès, el Jordi Salvador d'Auriga Serveis Culturals, que us ho passeu molt bé.
Molt bé, ho intentarem.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bye. Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Doncs en pràcticament 6 minuts arribarem a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Repassem les notícies més importants a aquesta hora a la demarcació de Tarragona. Han desmantellat una xarxa de prostitució i explotació de dones al casc antic de la ciutat de Tarragona. Les víctimes eren captades als seus països d'origen, també a Espanya. La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Tarragona han localitzat 6 dones en aquest pis del casc antic. Es va seguir la pista d'anuncis que es publicaven en pàgines web. El prostíbul el regentaven 3 membres de la mateixa família, un matrimoni i el seu fill, tots ells de nacionalitat espanyola. Se'ls acusa d'organització criminal, prostitució i tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. El pare té 83 anys, va quedar directament en llibertat amb càrrecs al no tenir les capacitats per estar en dependències policials i judicials. La mare i el fill van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Reus reclama aturar el desnonament d'una dona en un pis ocupat al centre de la ciutat. Segons la plataforma, hi viu des de fa 2 anys, quan va arribar fugint d'una situació de violència amb la seva parella. Des de l'Ajuntament, que és propietari de l'immoble, apunten que està en mal estat, amb risc de despreniments i que tenen previst enderrocar-lo. Per això van acudir al jutjat que ha acabat decretant el desnonament. Des de la plataforma volen que s'aturi el procés i denuncien que les mesures que els ofereix benestar social per la dona són insuficients. Segons l'Ajuntament, s'està estudiant el cas des de serveis socials i ja se li ha ofert la possibilitat d'allotjar-se en una pensió de manera temporal. La commemoració de l'1 d'octubre a Tarragona va tenir el seu punt més calent a l'AP7. Va estar tallada aquest dilluns més de 3 hores en sentit nord, fet que va provocar alguns moments de tensió entre els manifestants i els conductors que es trobaven bloquejats. Els Mossos d'Esquadra van haver d'actuar per calmar els ànims. I els ho avançàvem ja aquest dilluns. Una noia de 19 anys es troba en estat crític després de patir un accident al Vendrell quan anava asseguda al capó d'un cotxe. Avui en tenim més dades. La jove va sortir projectada cap a l'asfalt quan el conductor va xocar contra un altre vehicle que ja havia estacionat al carrer. El conductor és també veí de Bellveí, no tenia carnet degut a la pèrdua de punts i tampoc disposa d'assegurança ni de la ITV reglamentària. Va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un gram per litre expirat i va ser detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit. Un apunt en plana econòmica, l'optimisme es manté entre els empresaris de la demarcació de Tarragona, segons les dades del darrer Radar Cambra. Un 57% dels enquestats considera que l'economia ha millorat respecte a 2017. Pràcticament la meitat qualifica de positiva la situació econòmica actual i pensen que millorarà. La Cambra destaca que ha desaparegut de nou la percepció d'empitjorament. Les dades diuen que l'expectativa de millora de les empreses és del 40%, però atenció, només el 16% tenen previst incrementar el nombre de treballadors. I la notícia del dia pel que fa a la plana econòmica és que l'atur ha crescut un 3,4% a Tarragona al setembre. La xifra de persones sense feina s'enfila fins a les 44.771. Són 1.500 persones aturades més que al mes d'agost, però si ho mirem amb la perspectiva anual, les llistes s'han reduït en prop de 2.800 persones i acumulen ja 62 mesos consecutius de descensos. Dos minuts pràcticament i arribarem a les 2. Per acabar el bloc informatiu, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dia, però sobretot també mirant a demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona Tarda. Continuem amb un cel molt clar també avui a les comarques de Tarragona, amb la presència d'alguns núvols prims i prou, i amb unes temperatures que, si bé aquesta nit han estat força baixes, ens hem llevat amb sensació de fred, fins i tot avui la màxima arribarà als valors d'ahir. Per tant, en tindrem 28 de màximes a Tarragona, també a Tortosa, a Reus 27 graus, 26 al Vendrell, 24 graus a Gandesa, aquests dies amb molta amplitud tèrmica. Pel que fa al vent, continua bufant de mestral, amb molta força a les comarques del sud, a la resta, en canvi, vent de ponent més fluix. Demà dimecres esperem una jornada també força assolellada, en general cel molt clar i amb unes temperatures que pujaran tant de nit com de dia. De nit hi haurà mínimes de 15 a Tarragona, 14 graus al Vendrell, a Reus 12, Tortosa 13, a Gandesa 11 graus. I pel que fa al vent, encara al matí bufarà amb molta força el mestral, després anirà fluixant a la zona de les Terres de l'Ebre i a la resta vent més fluix, variable en tendència a bufar de sud a tota la costa durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Doncs això, i normalitat a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit per tancar el bloc informatiu. Darrer minut per la música del dia, la de Charles Aznavour, i per agrair-los que hagin estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer. El programa d'avui, d'aquí una estoneta al web de COPE, www.cope.es, també l'enllaç directe a través del nostre Twitter, @copetarragona. Arribem a les dues, nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per ser-hi un dia més.
Cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal